Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Temperatures avui més altes, sobretot si les comparem amb les dels últims dies. Déu-n'hi-do aquests 13 graus amb els que ens llevem avui al centre de la ciutat d'Olot. Com es noten quan un posa el primer peu al carrer? Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Què tal?
Quines temperatures tenim en general a les comarques de Girona? Aquesta bonança que ara mateix inaugura la jornada també és protagonista a la resta de la demarcació de Girona?
Doncs sí, Joan, com deies, avui ens llevem amb temperatures més elevades, 5 graus a Ripoll i Ribes de Freser, 6 graus a Vic, 7 graus a Das, seguim un grau negatiu a la Vall de Núria, 8 graus a Mieres, 10 graus a Banyoles i Figueres, 13 a Girona, Anglès i Olot, i 14 graus a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Castellfollit de la Roca i Santa Pau.
Doncs va, previsió del temps, Dani Ramírez.
Aquest dijous, quan la temperatura pot arribar al seu màxim i aproximar-nos als 27-28 graus. Hi haurà una pujada sobtada de temperatura tant a les valls com també a muntanya, valors de 15 graus a 2.000 metres, bé, una temperatura del mes de juny. Tot això, insistim, més aviat amb sol i quatre núvols aïllats. Divendres també farà molta bonança, potser baixa un pèl la temperatura, i el cap de setmana sí que pot baixar més de 5 graus. El termòmetre torna a refrescar i, a més, amb xàfecs, algunes tempestes, la tarda de dissabte i potser també diumenge, però especialment la de dissabte, amb una cota de neu al voltant de 1.800 metres.
Peixos is ma dum 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 dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Títoles de la jornada. Conèixer l'autisme és una assignatura pendent per la societat. Un de cada 100 criatures del món pateix algun tipus de trastorn de l'espectre autista. Des de Tea Garroig explicant que encara queda molta pedagogia per fer. Ho explica la presidenta de l'entitat a la nostra comarca, la Vanessa Catalán.
El primer es parlava molt, no?, d'aquestes dificultats a nivell social,
relacional, no?,
de relacionar-se,
tot això. Uh-huh.
Però clar, hi ha aquí un paquet del tema sensorial que s'està afectant molt, no?, a l'entorn i el poder conviure, no?, amb un entorn natural, no?
Uh-huh.
Que clar, que això són unes mesures que s'hauran de prendre, sí, ja es prenen a nivell d'escola, però que clar, el camí, i aquests nanos estan creixent i un dia arriben al món laboral, per tant, clar, a nivell empresarial, a nivell de laboral, s'hauran d'anar implementant.
Aquest diumenge es celebra el Dia Mundial de l'Autisme i han organitzat activitats amb el gran objectiu de deixar enrere els tabús que l'envolten. En el marc de la campanya, diguem-li pel seu nom, les entitats com Tea Garroig volen tombar barreres. Avui, de fet, seran protagonistes no només en el nostre informatiu, sinó que la Vanessa Catalán i la Mariona Prat de Saba ens acompanyaran a partir de les 9 del matí. I, a més, tindrem la sort de poder entrevistar un gran expert en la matèria per tal d'acostar-nos molt més al que és l'autisme i tot el seu entorn. Per cert, que treballar les habilitats socials en grup i a través de sessions específiques és la nova activitat de l'associació Tea Garroig des d'aquest mateix curs, Aniol.
Aquesta acció va néixer de la necessitat de famílies amb adolescents que pateixen algun trastorn de l'espectre autista i que reclamaven poder fer activitats que ajudessin a desenvolupar els seus fills en tots els aspectes de la personalitat.
L'Ester Plana és mestra d'educació especial.
Cada sessió intentem que sigui un temari diferent i llavors a cada sessió anem treballant com un tema diferent. Per exemple, com entrar en una conversa, doncs com ho fem? Doncs ho expliquem de manera explícita, després fem una activitat com per practicar-ho. O com sortir d'una conversa, no podem dir adéu i marxar, no? Doncs quins són els passos que hem d'anar seguint per poder-ho fer? O com fer que una conversa sigui interessant, perquè puc tenir una conversa però pot ser que no sigui prou rica. Doncs anem donant eines i anem donant pistes perquè ho puguin anar fent.
Preocupa i molt que els nostres joves fumin. I que ho facin en entorns escolars. Per això reclamen més mesures per reduir la presència de nicotina ambiental al voltant de les escoles. L'Agència de Salut Pública de Catalunya i el SIGMA fan un estudi en 6 centres educatius d'Olot per detectar la presència de nicotina a l'aire.
L'estudi forma part del projecte Entorn sense fum, que busca sensibilitzar els alumnes i les famílies dels perjudicis que comporta el fet de fumar o estar al voltant de fumadors. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya demanen canvis en la llei del tabac.
El canvi al cap del Servei de Salut Pública de Girona Nord és Martí Trepat.
El no haver-hi olor a tabac no vol dir que no hi hagi nicotina, vol dir que la nicotina persisteix. Per tant, amb la pregunta que feies, segurament hi ha nicotina, però no tens aquella sensació d'olorar a tabac. Val? Per això és aquest fum ambiental de tabac que persisteix i que és el que doncs, els alumnes, la gent que està al voltant d'aquest espai doncs va inhalant i són tots els productes que són perjudicials per la salut.
I al llarg de les últimes hores també hem sabut que cal seguir reforçant els serveis socials. Són paraules de la directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega, en l'acte principal dels 25 anys de l'organisme.
Clar, hi ha diferents maneres, no?, doncs de polítiques públiques, bueno, posar més recursos, posar les maneres de treballar conjuntament, els temes col·laboratius. Moltes vegades treballem molt cadascú en el nostre lloc i potser realment fent una intervenció més col·laborativa els resultats podrien ser millors. Hem de canviar també les maneres de treballar.
Fàbrega considera que ens trobem en una societat que canvia constantment i és important, diu, no deixar ningú pel camí. En aquest sentit, assegura que és prioritari que els professionals dels serveis socials entenguin els canvis i s'hi puguin adaptar. Avui, doncs, parlarem també d'aquesta qüestió, acte principal dels 25 anys del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. I estem a les portes de la Setmana Santa i això implica la celebració de moltes activitats religioses. Per exemple, Besalú i Mieres celebren l'inici de la Setmana Santa amb la processó dels Dolors.
Es tracta d'una processó que narra el patiment de la Verge Maria en conèixer el destí del seu fill. Tant la de Besalú com la de Mieres presenten novetats respecte a anys anteriors, però els seus organitzadors asseguren que els costa modernitzar actes en tanta història. Les dues processons se celebraran demà a les 9 del vespre.
Un dels llocs que més opeta és Besalú. La processó dels Dolors és especialment seguida en un cap de setmana en el qual ja comença la temporada de vacances per moltes persones de Setmana Santa i això, evidentment, provoca cert overbooking a Besalú.
És un tema de fraternitat perquè això és el que més es necessita en moments com els actuals. I fugim, i hem fugit, de que sigui un espectacle turístic, de que la gent vingui allà a xerrar, de que la gent vingui a veure. Nosaltres això ho intentem tallar de socarrel. I de fet, jo sempre ho he dit, el dia que la processó del Dolors tingui tendència a convertir-se en un espectacle turístic, tancarem el poble i només ho farem la gent de Besalú.
És el president, és el màxim responsable de la congregació, Josep Lagares, més contundent, absolutament impossible. Bé, i la sardana serà la protagonista del diumenge de Rams a Olot.
L'agrupació sardanista de la ciutat organitza diferents actes amb el ball de sardanes al final com a acte estrella. A banda d'aquest, es farà el tradicional sorteig de 3 tortells pels assistents. Aquest any, a diferència dels diumenges de campanyes anteriors, no es farà el concurs de palmes i palmons.
Farem la típica ballada de Rams, és amb la copla, la principal d'Olot, que ens ve a tocar al final, a 11:45 del migdia, i fem la ballada de les sardanes. I a la mitja part farem el sorteig de 3 tortells, el petit, el mitjà i el gran, com a tradicional del tortell de Rams.
I els alumnes de tercer a sisè de primària de l'Escola Pia d'Olot tornen a protagonitzar aquest any la cantada de Setmana Santa.
El centre educatiu està molt satisfet de tornar a oferir l'actuació després de la pausa que va provocar la pandèmia. El tema principal d'aquest any és la superació amb cançons de la pel·lícula El Gran Showman. Els alumnes han estat treballant des de l'àrea de música, anglès i educació física.
La directora pedagògica de l'Escola Pia d'Olot és la Montserrat Uller.
Aquest any el tema principal és la superació. Hem agafat cançons de la pel·lícula Gran Showman i el que hem volgut explicar als nens és que hem de ser valents i que hem de tenir molt coratge i des del cor hem d'afrontar-nos al món amb valentia. Els nens han estat treballant des de l'àrea de música i des de l'àrea d'anglès, perquè aquesta cantada el que intenta és interdisciplinar les àrees. Llavors també a nivell artístic, amb l'educació física, hem fet diferents activitats, com heu pogut veure al llarg de l'espectacle.
Anem als esports. La clàssica de ciclisme d'Olot incorpora un circuit mundialista. Aquest canvi de recorregut és la principal novetat d'una de les curses més antigues de l'estat.
El Club Ciclista Olot Infantil organitza aquesta 69a edició i espera tenir una participació de més de 150 ciclistes provinents de diferents zones dels Països Catalans.
El president del club és en Carles Torrent.
Carrera crec que serà bastant dura, doncs el desnivell no és que sigui molt elevat, però al ser voltes curtes i nervioses amb carretera estreta, de col·locació, jo el comparo una mica a un circuit mundial, no? De mundial, que estic segur que si féssim córrer una carrera de professionals, doncs seria molt selectiu al final.
I avui també és protagonista l'equip femení del Club Vòlei Olot perquè lluita per mantenir-se a segona catalana, Niol.
Després de perdre la categoria l'any passat, el club no vol descendir per segon any consecutiu. Les olotines estan fent una bona fase de permanència i si la Lliga acabés en aquests moments, estarien salvats.
La jugadora del Club Vòlei Olot és Cat Laboix.
Aquest any ha estat bé, el que passa que no vam tenir massa sort a la primera volta. També moltes vegades els nervis ens penalitzaven molt Llavors sí que hem hagut de quedar al final a la fase de permanència, que no és agradable, lògicament. Aquests equips de segona, tot i que com estem al grup de baix, són equips molt lluitadors. Al final tots estem per salvar la plaça. Per tant, al final aquí, per molt que siguin equips amb pitjors, millors o teòricament, al final tots lluiten.
Queden només 7 jornades per acabar de certificar una permanència que donaria molta força anímica al club. Ara són les 7 del matí amb 11 minuts.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara pel trànsit en connexió amb la policia municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar n'hi ha a l'avinguda Pere Badosa, al carrer Toledo, al carrer Doctor Joaquim Danés i a l'avinguda Girona. I això és tot des de la policia municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Aquest divendres 31 de març, Edicions Alba Segoda et convida a la presentació a Olot d'Apreciada Marlène, el primer llibre de la periodista Neus Assín. El recull de cartes complet i ampliat que s'envien dos bons amics com a Martin i la Marlène, ara en format de llibre. Es presentarà divendres a les 7 de la tarda a la Casa Museu Can Trinxeria i comptarà amb la presència de la corresponsal de TV3 a Beirut, Txell Feixes. Us hi esperem.
Em poses un cafè amb llet? Em poses un cafè amb llet?
Desnatada o semi? Desnatada o semi?
Sense lactosa, sense lactosa.
Amb alguna cosa per menjar? Amb alguna cosa per menjar?
Dir les coses dues vegades no té sentit, però estrenar-les, sí. Estrena cotxe dues vegades amb Citroën i compra'l, torna'l o canvia'l cada 3 anys. I estrena'l amb Citroën, estrena'l amb Citroën. Citroën.
Informa-te'n a Garatge Andreu, el teu concessionari Citroën a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot.
És el moment de confiar en el TPO, el transport públic d'Olot. Deixa que et porti a l'escola, deixa que t'acompanyi a treballar. Fes que sigui el teu mitjà de transport prioritari. Sigues sostenible.
Jo vaig amb el TPO. I tu?
Consulta horaris a teisa-bus.com. Segur que trobes la millor combinació.
Aquest mes de març a Nissan Olot Motor disposem de vehicles amb entrega immediata i descomptes especials. No esperis, vine a informar-te a Nissan Olot Motor i surt amb el cotxe que necessites. Nissan Olot Motor, a la carretera de Santa Coloma sense número de les preses.
Entrem en matèria quan ja és un quart de vuit del matí. Conèixer l'autisme és una assignatura pendent per la societat. De fet, una de cada 10 criatures del món pateix algun tipus de trastorn de l'espectre autista. Des de TEA Garrotxa expliquen que encara queda molta pedagogia per fer.
Aquest diumenge se celebra el Dia Mundial de l'Autisme i han organitzat activitats amb el gran objectiu de deixar enrere els tabús que l'envolten. En el marc de la campanya Diem-li pel seu nom, les entitats com TEA Garrotxa volen tombar barreres.
Ens ho explica en Roger Isern.
Aquest diumenge és el Dia Mundial de l'Autisme. El terme trastorn de l'espectre autista fa referència a un conjunt ampli de condicions que afecten el neurodesenvolupament i el funcionament cerebral, donant lloc a dificultats en la comunicació i la interacció social, així com amb la flexibilitat del pensament i de la conducta. No es considera una malaltia, sinó un trastorn. El TEA té un origen neurobiològic, es manifesta durant els 3 primers anys des del naixement i acompanya la persona al llarg de tota la seva vida. Encara que es presenti de forma diferent en cada cas, té un impacte molt important important en la persona i en la família, una sèrie d'aspectes que volen donar a conèixer des de Tia Garrotxa, ja que, segons la seva presidenta, Vanessa Catalán, encara hi ha molt camí per recórrer.
El primer es parlava molt, no?, d'aquestes dificultats a nivell social,
relacional, no?,
de relacionar-se,
tot això. Uh-huh.
Però, clar, hi ha aquí un paquet del tema sensorial que s'està afectant molt, no?, a l'entorn i el poder conviure, no?, amb un entorn natural, no?, uh-huh. Que clar, que això són unes mesures que s'hauran de prendre, sí, ja es prenen a nivell escola, però que clar, el camí, i aquests nanos estan creixent i un dia arriben al món laboral, per tant, clar, a nivell empresarial, a nivell de laboral, s'hauran d'anar implementant.
Aquest any, sota el nom de Diguem-li pel seu nom, associacions com Tia Garrotxa organitzen activitats relacionades amb sectors com l'esport per aproximar les persones autistes, activitats que els són beneficioses. Catalán explica per quines fases es passa en el moment que saps que el teu fill o la teva filla pateix el trastorn d'espectre autista.
Tens una primera etapa de confusió, que et parlen d'aquest diagnòstic, que no saps ben bé on ets, no? ni què és. Llavors comences aquesta etapa d'investigació, d'aprenentatge, de coneixement del teu fill, no? D'intentar allò que vas aprenent poder-ho traspassar en el comportament del teu fill, no? I poder entendre moltes coses. Llavors arriba un moment, no?, que afluixes, et relaxes.
En un dels camps on l'autisme pot ser més visible és a les aules, on cada vegada hi ha més alumnes amb necessitats educatives especials que afecten el seu aprenentatge. És una percepció dels docents i les famílies i que també confirmen les xifres. En només 2 anys, els alumnes amb necessitats educatives especials han passat de representar el 6,7% del total al 8,5%, i això s'explica sobretot perquè hi ha una millor detecció i una millor formació dels professionals de casa nostra, Catalunya. Un trastorn que, en el cas específic de les nenes, es tradueix en l'anomenat masking. La secretària de Tia Garrotxa és Mariona Prat de Sala.
Això es parla de l'emmascarament, no?, del masking, o sigui, tenen la capacitat d'elles observar el seu entorn i imitar el que fan altres nens. I ja des de molt petites, no?, doncs elles veuen com s'ha de funcionar, no?, van adquirint, o sigui, potser no tenen aquestes habilitats socials innates, però elles de seguida saben com imitar-ho.
Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, aproximadament un de cada 100 infants pateix autisme arreu del món.
De fet, treballar les habilitats socials en grup i a través de sessions específiques és la nova activitat de l'associació Tia Garrotxa des d'aquest mateix curs.
Aquesta acció va néixer de la necessitat de famílies amb adolescents que pateixen algun trastorn de l'espectre autista i que reclamaven poder fer activitats que ajudessin a desenvolupar els seus fills en tots els aspectes de la personalitat.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Famílies usuàries dels serveis de l'associació Tia Garrotxa van expressar la necessitat que es tractés específicament el tema de les habilitats socials. Aquesta és una de les necessitats més recurrents que tenen els adolescents que pateixen trastorn de l'espectre autista, i és per això que des d'aquest curs joves en edat d'ESO poden assistir a unes sessions per desenvolupar aquest tipus d'habilitats. Es treballa a través de posar en pràctica de manera grupal la interacció social a través d'eines. Ho explica la mestra d'educació especial, Esther Plana.
Cada sessió intentem que sigui un temari diferent, i llavors a cada sessió anem treballant com un tema diferent. Per exemple, com entrar en una conversa, doncs com ho fem? Doncs ho explicant de manera explícita, després fem una activitat com per practicar-ho. O com sortir d'una conversa, no podem dir adéu i marxar, no? Doncs quins són els passos que hem d'anar seguint per poder-ho fer. O com fer que una conversa sigui interessant, perquè puc tenir una conversa però pot ser que no sigui prou rica. Doncs anem donant eines i anem donant pistes perquè ho puguin anar fent.
D'aquesta manera i per mitjà de tota mena d'activitats, com per exemple jocs de rol, es reforça l'aspecte relacional. En poques setmanes els adolescents participants ja estan notant canvis.
Les primeres sessions estaven com molt cohibits, els hi costava molt expressar, parlar entre ells, i ara veig que es van com deixant anar. Sí que hi ha alguna sessió, que si la sessió és més pràctica costa una mica més, però amb les sessions es va veient que es van com deixant anar una mica més, i inclús alguna família diu que han vist alguna cosa més aplicada a casa, que han aplicat a casa, que de fet és el que volem, no? Que el que aprenen aquí ho puguin aplicar doncs a fora, no? Amb els companys, amb la família, amb els amics, que puguin tenir una vida social rica.
Tia Garrotxa també treballa en altres aspectes, com per exemple el fet de treballar en el pensament propi o el pensament de l'altre, o també l'autorregulació emocional entre els joves.
Bé, no deixem els joves perquè es volen aplicar més mesures per reduir la presència de nicotina ambiental al voltant de les escoles. L'Agència de Salut Pública de Catalunya i el SIGMA fan un estudi en 6 centres educatius d'Olot per detectar la presència de nicotina a l'aire.
L'estudi forma part del projecte Entorn Sense Fum, que busca sensibilitzar els alumnes i les famílies dels perjudicis que comporta el fet de fumar o estar al voltant de fumadors. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya demanen canvis en la llei del tabac.
Ens ho explica en Pere Ubach.
Un estudi realitzat per tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa detecta la presència de nicotina ambiental al voltant de 6 escoles d'Olot. L'estudi forma part del projecte Entorn sense fum. Els tècnics han observat els entorns dels centres per comptabilitzar el nombre de persones que fumaven, també el nombre de borilles llançades al terra i amb un aparell filtraven l'aire per analitzar la presència de nicotina en l'ambient. Segons la tècnica del Sigma, Isabel Costa, en un dels centres s'hi van detectar més d'un centenar de borilles de les 400 recollides durant l'estudi. El cap del Servei de Salut Pública de Girona Nord, Martí Trepat, explica la importància de diferenciar l'olor de tabac amb la nicotina ambiental.
El no haver-hi olor a tabac no vol dir que no hi hagi nicotina, vol dir que la nicotina persisteix. Per tant, amb la pregunta que feia, segurament hi ha nicotina, però no tens aquella sensació d'olorar a tabac. Val? Per això és aquest fum ambiental de tabac que persisteix i que és el que doncs, els alumnes, la gent que està al voltant d'aquest espai doncs va inhalant i són tots els productes que són perjudicials per la salut.
L'estudi sobre els entorns sense fum s'ha fet per deixar de normalitzar el consum de tabac entre els més joves. De moment és recomanat no fumar a prop dels centres educatius, instal·lacions esportives o centres sanitaris. Des de l'Agència de Salut Pública i el Sigma volen anar més enllà i demanen que la pràctica es prohibeixi definitivament.
La prevalença del consum de tabac està al voltant d'un 25%, o sigui, una de cada quatre persones es considera o és fumadora, i també tenim una desviació de gènere en el sentit de que els homes són més fumadors que les dones. Val? I pel que fa a l'exposició al fum al tabac ambiental, a nivell d'Espanya hi ha estudis en què diuen que un 32% dels espais on hi ha infants i joves ja aquest es detecta el fum ambiental, val? Del tabac.
L'Ajuntament d'Olot es va adherir al projecte Entorn sense fum que impulsa l'Agència de Salut Pública de Catalunya l'any 2020. En tots els centres educatius de la ciutat s'hi han instal·lat senyalitzacions i s'hi han fet accions per sensibilitzar els alumnes i famílies. Els responsables de l'Agència de Salut Pública asseguren que mentre la llei no sigui més restrictiva, aquesta tasca de sensibilització és molt important per poder gaudir algun dia d'un ambient lliure de fum i de residus del tabac.
No marxis, Pere, perquè cal seguir reforçant el servei social. Són paraules de la directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega, en l'acte principal dels 25 anys de l'organisme celebrat aquest dimecres.
Fàbrega considera que ens trobem en una societat que canvia constantment i és important, diu, no deixar ningú pel camí. En aquest sentit, assegura que és prioritari que els professionals dels serveis socials entenguin els canvis i s'hi adaptin.
La directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega, afirma que cal seguir reforçant l'estat del benestar. Segons ella, la societat es troba en un moment molt complex i necessita que els serveis socials s'enforteixin, però també parla de la necessitat d'establir una xarxa entre ells. Fàbrega diu que el Consorci no té la solució per a tots els problemes i per això és tan important reforçar tots els serveis de forma conjunta.
Clar, hi ha diferents maneres, no?, doncs de polítiques públiques, posar més recursos, posar les maneres de treballar conjuntament, els temes col·laboratius. Moltes vegades treballem molt cadascú en el nostre lloc i potser realment fent una intervenció més col·laborativa els resultats podrien ser millors. Hem de canviar també les maneres de treballar.
La directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa afegeix que vivim en una societat polièdrica que va molt de pressa i que la gent no té temps de recuperar-se d'una crisi que ja n'arriba una altra. En els últims 3 anys hi ha hagut la pandèmia i la guerra a Ucraïna, diu Fàbrega, amb tot el que això comporta. Per aquest motiu, assegura que els serveis socials han de ser els primers a detectar aquests canvis, per així adaptar-se a les noves necessitats.
Haurem de tenir la capacitat aquesta, no? Però en tots els àmbits jo crec que sí que es visualitza unes situacions de complexitat amb les relacions comunitàries, amb la diversitat, tota una sèrie d'aspectes que fan les situacions molt més complexes.
Dins el marc de la celebració dels 25 anys del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, aquest dimecres ha tingut lloc l'acte més institucional de tots, a la Sala del Torín. Ha aplegat a més de 140 persones de diferents sectors per representar la unió que Fàbrega ha reclamat a tots els serveis socials.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat, marxem ara cap a Besalú i cap a Mieres, perquè celebren l'inici de la Setmana Santa amb la processó dels Dolors.
Es tracta d'una processó que narra el patiment de la Verge Maria en conèixer el destí del seu fill. Tant la de Besalú com la de Mieres presenten novetats respecte a anys anteriors, però els seus organitzadors asseguren que els costa modernitzar actes amb tanta història. Les dues processons se celebraran demà a les 9 del vespre.
A punt de començar la Setmana Santa, aquest cap de setmana se celebren les últimes celebracions quaresmals de la comarca, entre elles la processó dels Dolors de Besalú i la de Mieres. Núria Roure, congregant des de l'any 1980, serà la priora de la processó de Besalú. Fa anys que les dones poden optar al títol de màxima representació de la congregació, però aquest any les dones també podran portar llances al grup dels Estaferms, els encarregats d'acompanyar la Mare de Déu dels Dolors. A més, aquest any a Besalú celebren el centenari de la Vera Creu de Cambó. Després que la Vera Creu original del poble, que data de l'any 1017, fos robada, la família Cambó i Batlle va encarregar una nova relíquia, l'any 1923, a un artesà barceloní per ser donada al poble. La processó dels Dolors de Besalú destaca per ser multitudinària i silenciosa, però el màxim responsable de la congregació, Josep Lagares, preocupat per l'afluència de gent, no descarta que s'hagi d'acabar tancant el poble.
És un tema de fraternitat, perquè això és el que més es necessita en moments com els actuals. I fugim, i hem fugit, de que sigui un espectacle turístic, de que la gent vingui allà a xerrar, de que la gent vingui a veure. Nosaltres això ho intentem tallar de socarrel. I de fet, jo sempre ho he dit, el dia que la processó del Dolors tingui tendència a convertir-se en un espectacle turístic, tancarem el poble i només ho farem la gent de Besalú.
Amb un format més reduït que la de Besalú, Mieres també té a punt la seva processó dels Dolors. L'acte començarà amb una representació de l'arrest de Jesús, la sisena escena de la Passió. La processó de Mieres és l'única del territori que compta amb aquest preludi. El president de l'Associació de Manaies i Botxins de Mieres, Rafael Noguer, assegura que, tot i ser un poble petit, aquest any presenten novetats.
Aquest any fem una mica de presentació, doncs, que hem fet una gravació, doncs, que no hi era els altres anys, i algun canvi que hem fet en el primer acte. I llavors, quan es fa, doncs, la representació aquesta, doncs, amb els manaies que també entrem a dins l'església, a partir d'aquí llavors comença la processó pel poble.
Tant els organitzadors de la processó dels Dolors de Besalú com els de Mieres recalquen que aquest és un dels actes més importants del poble. Asseguren que pleguen un munt de gent i recomanen als assistents que hi vagin amb antelació. Totes dues processons començaran de forma simultània a les 9 del vespre.
Bé, la sardana serà la protagonista del diumenge de Rams a Olot. L'agrupació sardanista de la ciutat organitza diferents actes amb el ball de sardanes al Firal com a acte principal.
A banda d'aquest, Joel, es farà el tradicional sorteig de 3 tortells pels assistents. Aquest any, i a diferència dels diumenges anteriors, no es farà el concurs de palmes i palmons.
La Setmana Santa convida a celebrar actes al carrer i seguim les tradicions que durant dècades han servit per celebrar una de les setmanes més especials de l'any. A Olot, l'agrupació sardanista organitza diversos actes amb la sardana com a gran protagonista durant aquesta Setmana Santa. Al Firal es faran diferents sardanes a partir de 2:15 del migdia amb la cobla principal d'Olot. A banda de les sardanes, també hi haurà un moment per a la gastronomia local amb el sorteig de 3 tortells. Ho explica el president de l'agrupació sardanista d'Olot, Ignasi Riera.
Farem la típica ballada de ram. És amb la cobla de la principal d'Olot, que ens ve a tocar al Firal, a 2:15 del migdia, i fem la ballada de les sardanes. I a la mitja part farem el sorteig de 3 tortells. El petit, el mitjà i el gran, com a tradicional del tortell de Rams.
D'aquí un any i mig, Olot serà la capital de la sardana. Aquest any ho és Sant Cugat i el vinent ho serà Manresa. Un reconeixement a la ciutat a la feina de l'agrupació sardanista d'Olot, que a banda dels actes de diumenge n'organitza durant tot l'any. El seu president remarca les hores de treball que hi ha al darrere.
Sí, molta feina i preocupacions i anar lligant totes les coses perquè tot sigui sortir bé, rodó, com la sardana. I bueno, la col·laboració de tota la gent que ens vinguin a acompanyar aquest dia de Rams, que és un dels primers dies festius de l'any, ja ha passat la Setmana Santa.
Aquest diumenge al Vall de Sardanes, per celebrar el diumenge de Rams, serà el preludi del cant de caramelles de diumenge vinent 9 d'abril i la ballada tradicional de sardanes per Sant Jordi el diumenge 23 d'abril.
I no deixem encara les activitats tradicionals, perquè els alumnes de tercer a sisè de primària de l'Escola Pia d'Olot tornen a protagonitzar aquest any la cantada de Setmana Santa.
El centre educatiu està molt satisfet de tornar a oferir l'actuació després de la pausa que va provocar la pandèmia. El tema principal d'aquest any és la superació amb cançons de la pel·lícula El Gran Showman. Els alumnes han estat treballant des de l'àrea de música, anglès i educació física.
L'Escola Pia d'Olot recupera aquest any la cantada de Setmana Santa per a la gent gran i les famílies. Uns 250 alumnes de tercer fins a sisè de primària són els protagonistes d'aquest espectacle intergeneracional. La primera posada en escena ha sigut durant l'assaig general d'aquest dimecres davant uns 215 usuaris de les 6 residències de la ciutat. La directora pedagògica de l'Escola Pia d'Olot, Montserrat Uller, ha assegurat que és un dels actes més emocionants que el centre fa en tot l'any.
Aquest any el tema principal és la superació. Hem agafat cançons de la pel·lícula Grand Showman i el que hem volgut explicar als nens és que hem de ser valents i que hem de tenir molt coratge i des del cor hem d'afrontar-nos al món amb valentia. Els nens han estat treballant des de l'àrea de música i des de l'àrea d'anglès, perquè aquesta cantada el que intenta és interdisciplinar les àrees. Llavors també a nivell artístic, amb l'educació física, hem fet diferents activitats, com heu pogut veure al llarg de l'espectacle.
Uns 200 alumnes de secundària han anat a buscar els usuaris de les residències expressament i els han acompanyat fins al pati de l'Escola Pia d'Olot. Els dos col·lectius han posat en valor la importància d'aquesta unió intergeneracional. Hem parlat amb l'Aniol, representant de segon d'ESO de l'Escola Pia d'Olot, i la Mercè, usuària d'una residència de la ciutat.
Especial, degut a que no és només emocionant per als avis, sinó també per als alumnes que s'han estat treballant en tot això i que nosaltres puguem portar, ser una part, encara que sigui només del transport dels avis, ja és guai, a part. Que tinguin més companyia a part de les cares que veuen sempre ja és així interessant.
Sí, m'està agradant molt perquè veig que aquesta menadeta, pobrets, estan, vull dir, fan gràcia, fan molta gràcia. I són tan joves tots.
Activitats, doncs, per aquesta Setmana Santa que no us podeu perdre i que us recomanem especialment des d'aquí. Ara són 8:15 del matí i 2 minuts, esteu escoltant els 5 minuts més. Fem una petita pausa i a la tornada anem directament als esports.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria, tria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Esports, la clàssica del ciclisme d'Olot incorpora un circuit mundialista. Aquest canvi d'itinerari és la principal novetat d'una de les curses més antigues de l'Estat. El Club Ciclista Olot Infantil organitza aquesta 69a edició i espera tenir una participació de més de 150 ciclistes provenents de diferents zones dels Països Catalans.
Fa 69 anys el ciclisme va agafar una certa rellevància a la ciutat, que avui encara es conserva. La clàssica d'Olot és una prova ciclista que amb el pas del temps s'ha consolidat. I amb la Covid va ser una de les úniques curses de la comarca que va aconseguir tirar endavant. La principal novetat de l'edició d'enguany és que des de l'organització han optat per fer un circuit acotat de menys quilòmetres. El recorregut variarà una mica respecte a altres edicions. Els ciclistes sortiran d'Olot, direcció Sant Joan les Fonts, entraran a Montagut, passaran per Tortellà i Argelaguer i arribaran a Sant Jaume de Llierca. Un cop a Sant Jaume, tornaran a Montagut, on hi faran unes 8 voltes i acabaran la cursa a la plaça Clarà d'Olot. El president del Club Ciclista Olot Infantil és Carles Torrent.
La carrera crec que serà bastant dura, doncs el desnivell no és que sigui molt elevat, però al ser voltes curtes i nervioses, amb carretera estreta, de col·locació, jo el comparo una mica a un circuit mundial, no? De mundial, que estic segur que si féssim córrer una carrera de professionals, doncs seria molt selectiu al final.
La clàssica d'Olot s'ha consagrat com la segona o tercera prova ciclista més antiga d'Espanya. Des de l'organització esperen tenir una assistència d'entre 140 i 160 participants. Un dels hàndicaps que tenen en aquesta edició és que el mateix dia també celebra el Memorial Valenciaga al País Basc, un dels esdeveniments ciclistes més rellevants i tradicionals de l'Estat.
Pues normalment venen d'arreu de Catalunya i després venen de la part d'aquesta València, la que ens toca una mica més a prop, Aragó, i de la part de França també sempre solen venir dos o tres equips, amb 5-7 corredors.
Les inscripcions per la clàssica d'Olot ja estan tancades. La prova sortirà aquest diumenge a les 10 del matí a la plaça Clarà d'Olot.
A més, a finals d'abril també celebrarà la Volta a Girona, que passarà per Olot i per Ripoll.
I l'equip femení del Club Vòlei Olot lluita per mantenir-se a segona catalana. Després de perdre la categoria l'any passat, el club no vol descendir per segon any consecutiu. Les olotines estan fent una bona fase de permanència i si la Lliga acabés en aquests moments, estarien, Guillem, del tot salvades.
Competir un any més a segona catalana. Aquest és l'objectiu que vol assolir aquesta temporada l'equip femení del Club Vòlei Olot. Després de descendir de primera catalana l'any passat, el club està disposat a lluitar per no perdre la categoria per segon any consecutiu. La fase de permanència a segona catalana ha començat fa poques setmanes i de moment les olotines estan caminant en la bona direcció. La jugadora del Club Vòlei Olot, Carla Boix, assegura que no és agradable jugar aquests partits per salvar la categoria.
Aquest any ha estat bé, el que passa que no vam tenir massa sort a la primera volta, també moltes vegades els nervis ens penalitzaven molt i llavors sí que hem hagut de quedar al final a la fase de permanència, que no és agradable, lògicament. Aquests equips de segona, tot i que com estem al grup de baix, són equips molt lluitadors. Al final tots estem per salvar la plaça, per tant, al final aquí, per molt que siguin equips amb pitjors, millors o teòricament, al final tots lluiten.
El Club Vòlei Olot ocupa la tercera posició de la taula de la fase de permanència amb 14 punts, tot i que no es pot adormir perquè a l'Igualada li segueix la pista de ben a prop i es troba només 3 punts per sota. Boix lamenta que els errors propis les estan condemnant.
No fallar. Si al final el que ens està condemnant molt la temporada són els fallos propis. És a dir, no és tant el mal que ens estan fent els contraris, sinó els nostres propis fallos. I al final aquí és una mica el que nosaltres hem de treballar. No ser cap fora, estar molt atents a totes les posicions i el nostre propi fallo és el que ens està penalitzant nosaltres mateixes i això és un problema.
Les olotines que venen de guanyar el Girona visiten el Castellà aquest dissabte a la pista del líder en l'últim partit de la primera volta. Queden només 7 jornades per acabar de certificar una permanència que donaria molta força anímica al club.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot. Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.